Aquest dimarts, al primer segon, parlem de la primera calorada que ha arribat aquest cap de setmana i en parlarem al programa sobre si n'hem d'esperar més properament i sobre quin estiu ens espera. Farem un cop d'ull a la interessant història del mercat de Collblanc, de la mà del Gerard Lara, a la secció Pàgines d'Història. I amb l'arribada també del bon temps, un clàssic de la ciutat són les festes majors. I aquest dimarts en volem parlar més enllà del que inclou el seu programa de festes. Hem volgut reunir a diferents responsables per parlar de quin és l'estat de salut d'aquest engranatge que fa possible aquestes celebracions. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. Encetem el programa d'aquest dimarts explicant-vos, ja ho haureu notat segur que aquesta setmana hem viscut el primer episodi de calor d'aquest any. De fet, divendres passat es van registrar temperatures properes ja als 32 graus. És una de les temperatures més altes registrades en un mes de maig des de l'any 1914, segons dades que feia públiques l'Observatori Fabra. Nosaltres avui en volem parlar, segur que en parlarem més durant tots aquests mesos, però hem convidat el nostre meteoròleg de capçalera, és el José Luis Casanova. Què tal, José Luis, com estàs?
Hola, què tal?
Benvingut al programa.
Gràcies.
Escolta'm, hem estat en aquests dies bastant per sobre del que seria els graus, no? que tocarien per l'època. Això, però, no es considera ja una onada de calor, o sí?
No, ben bé, tècnicament no ha sigut una onada de calor, tant en quant s'ha produït el mes de maig, quan 1 de juny, 2 de juny encara, temperatures altes, però sobretot és per als càlculs que es fan per considerar onada de calor. I és que superi una determinada temperatura llindar, la qual a la nostra zona almenys no s'ha superat. Ben és cert que a les terres de Ponent, interior de la península, s'han superat...
Quina és aquesta temperatura, José Luis, llavors?
Aquí a l'Hospitalet, zona de Barcelona, és sobre els 32-33 graus.
Bueno, hem estat allà propet,
però no l'hem superat. Però ja dic, tècnicament no es pot considerar onada de calor, però ben és cert que hi ha hagut una irrupció de calor important, sobretot considerant això, aquests últims dies que encara eren del mes de maig, que normalment... Recordem alguns anys, el 2003, 2022, 2023, que ja el mes de maig va ser càlid i, per tant, està en la línia que diem ja d'uns anys, d'unes dècades, del fenomen de l'escalfament global i del canvi climàtic.
A més, és que ha sigut com molt sobtat, no? Hem passat pràcticament de pluja a pluja, temperatures bastant fresques, a un calor molt, molt acusat aquest cap de setmana.
Sí, és cert.
Ja sé que encara queda molt, no? I els meteoròlegs sempre sou molt cautelosos a l'hora de fer les previsions, però veient el que ha passat fins ara, no sé si podem avançar a veure quin juny, o almenys quin... Jo t'anava a preguntar ja per l'estiu, ja, en plan... Però bueno, no ho sé, quin mes de juny ens espera properes setmanes, José Luis?
Juny ho tindrem càlid per sobre del normal. Hem de recordar, a vegades la memòria no, que l'any passat, el 2024, el mes de juny va ser molt suau, va ser com si no tinguéssim canvi climàtic.
Va ser un juny dels abans, potser, no?
Això, que això després també ho podem comentar, el tema planetari i el canvi climàtic. Però aquest any les previsions ens indiquen que es mantindrà aquesta situació, aquesta tendència de pràcticament tot el mes de tenir 2 graus per sobre o més, o unes dècimes més, 2,5, de lo que és normal de la mitjana climàtica del mes de juny. Juny té una mitjana climàtica de 22 graus, doncs hem d'esperar que la mitjana, quan acabi el mes, estigui sobre els 24-25 graus. Almenys la previsió que ja tenim ara, es fan previsions una mica a mig termini, ens indica que fins al dia 20 de juny aproximadament, és a dir, tot el que queda de primavera, doncs continuarem amb aquesta situació semblant a aquests dies, és a dir, temperatures càlides, caloroses, durant el dia de 25, 26, 27 graus, nits a la nostra zona ja tropicals, tropicals vol dir que la temperatura no baixa dels 20-21 graus, dels 21 graus concretament, no s'esperen encara al juny nits tòrrides, vol dir temperatures mínimes que no superen els 25 graus, però ja dic, la tendència és aquesta per al mes de juny.
La pujada de temperatura, de fet aquí, José Luis, veiem aquest gràfic, que és molt gràfic, perquè ens presenta sobretot, veiem aquestes franges vermelles, que ja ens parlen d'una anomalia, és un gràfic que va de l'any 51 a l'any 2023, i ja veiem que l'anomalia és molt clara a partir de quan més o menys, als anys 90, no, del segle passat.
Jo inclús diria que ja d'una manera molt evident, molt gràfica, com dius, inclús nosaltres en el seu dia vam fer càlculs de significació estadística, que es diuen, a veure si aquestes desviacions doncs, significativament eren notables, i van comprovar el que dius, que pràcticament ja l'última dècada del segle passat, finals de la dècada del segle passat, tota la part dreta, els histogrames, aquestes barres vermelles, ens indiquen com ha pujat la temperatura d'una manera notable.
Sí, veiem el 21, perdó, 21-22, que la cosa ja és realment destacadíssima. No sé si podem veure-ho ben bé a la pantalla, però els anys aquests, no? 21, 22, 23, ja es dispara la temperatura.
A l'esquerra no hi havia una variació significativa. I ara comprovem les dades que tinc d'aquestes últimes dècades, coincideixen amb els anys d'aquest segle, el segle XXI, és a dir, pràcticament del 98-99 fins a ara, veiem que tots els mesos, ja no els anys, sinó els mesos, de tots els anys tenim doncs, una temperatura mitjana mensual que està sobre els 2 graus per sobre del normal. Hi ha mesos 1,5, altres mesos 2,5, però la mitjana d'augment, que és el que reflecteix
també
això,
tenim
seria 2 graus.
Sí, tenim més mapes en aquesta equació, més pantalles, perdó, d'aquest període, i això ja és com una prospecció, no, podríem dir-ho, d'aquest període 2021-2050.
Hi ha una previsió, evidentment. Però està en la línia de canvi climàtic, és a dir, es veu en el mapa com aquests colors càlids doncs, estan en la majoria de mapa de Catalunya. Cal considerar que Catalunya té 3 zones climàtiques diferents, la zona mediterrània, la zona interior i la zona climàtica de muntanya. I totes tres coincideixen en que s'està produint un canvi climàtic i, a més, la tendència és que es mantingui o vagi una miqueta més.
La zona nord, sobretot, la zona nord és la que es veu un canvi més espectacular, no? Aquest vermell.
És el que dèiem ara, no? La irrupció d'aquest aire calent, càlid d'aquests últims dies de maig, com a les terres de Ponent, doncs han tingut un increment de més de 10 graus del normal. Llavors, evidència aquesta tendència encara que a la zona... Hem de dir que en la denominació del canvi climàtic, que diem l'escalfament global i l'augment de la freqüència de fenòmens extrems, doncs tots els experts coincideixen en que precisament, a més de la zona de l'Àrtic, doncs la zona del Mediterrani són les zones més sensibles. I si a més afegim que dins de la zona del Mediterrani les grans ciutats, les grans àrees metropolitanes encara són més sensibles, és a dir, acusen més encara el canvi climàtic, això ens dona una situació doncs, el que estàvem dient ara, que es manté aquesta tendència a augmentar progressivament la temperatura mitjana.
Clar, però això, José Luis, no se'ns havia explicat gaire, perquè sempre parlàvem dels pols, no? de l'Àrtic, del desgel, etc. Però el que deies tu, que a partir d'ara s'està veient que la zona mediterrània serà un punt calent, mai millor dit.
És un punt crític,
Perquè s'està notant molt més ràpid, potser, que no pas en altres zones del planeta, aquests canvis de temperatura. De fet, també hem tingut un any molt plujós, ara tenim ja el darrer mapa que et volíem avui ensenyar, que també hi ha molts canvis en el tema. Hem viscut una època de sequera, ara una època molt plujosa, no?
Sí, la tendència també en la definició de canvi climàtic i que es dona i que la comprovem en la nostra zona, en tot Catalunya, és com han minvat en general les precipitacions. Sí. Vam tenir els anys 2022-2023 unes precipitacions a la nostra zona que no arribaven a 300 litres per metre quadrat, quan el normal és 600. Va haver un canvi, una inflexió l'any passat, va ploure molt, vam tenir més de 700 litres per metre quadrat, i això ha subsanat en part el problema de la sequera, i ara aquest any doncs, està sent normal. Hem tingut una primavera, que estem ja acabant, plujosa, gràcies sobretot al mes de març, que vam tenir 175 litres per metre quadrat. Abril i maig han estat més normalets, però bueno, la tendència, és a dir, si agafem en global aquests 25 anys d'aquest segle, és que les precipitacions han minvat. I per tant també el tema de la gestió de l'aigua en general és un tema que cal considerar, tant en quant, per exemple, i ens ve al cap de seguida el tema de la sequera, doncs no hem de comptar només amb les reserves hídriques, perquè ja estem en una zona climàtica, com és el Mediterrani, que té aquests períodes d'alternància, de sequeres, i això com un fenomen extrem que és i que està definit en la situació de canvi climàtic, doncs encara pot ser més freqüent, si cal.
El tema és aquest, no? Que sempre estàvem acostumats, José Luis, a parlar en futur de canvi climàtic, però jo crec que ja sí que ara ja el tenim aquí i suposo que el que cal fer a partir d'ara és intentar doncs, minimitzar els efectes que ja els tenim a sobre.
Sí.
Doncs, José Luis, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos aquestes quatre dades que ens feien falta per saber doncs, no només quin temps farà, sinó per ser doncs, cada cop més conscients de tot el que passa al nostre voltant i d'aquest escalfament que al Mediterrani doncs, estem notant cada cop més. Que vagi molt bé a l'estiu. Ens veiem
gràcies.
Properament, si ho vols.
Igualment.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Nosaltres seguim endavant, tenim encara uns consells publicitaris, però molt programa per endavant. Fins ara. Feia dies ja que no teníem el nostre convidat, el nostre expert en història, la nostra secció de pàgines d'història, el Gerard Lara. Gerard, què tal, com estàs? Benvingut de nou al primer segona.
Hola, què tal, Anna?
Escolta, molts dies i has tingut temps per recopilar molta informació sobre un dels mercats, més jo, al llegir el que ens has preparat, jo creia que era un dels mercats més importants de l'Hospitalet, que és el mercat de Collblanc, però llegint tot el que ens has enviat i tota la documentació, totes les fotografies que ara també us ensenyarem a vosaltres, he vist que el mercat de Collblanc era un dels més importants, no només a la seva àrea d'influència, sinó pràcticament de tot Catalunya. No? Ha estat un mercat que potser, també ens ho diràs, ara no viu les millors hores, no? La millor temporada, però ha estat un dels mercats més importants de Catalunya, no, Gerard?
Sí, indiscutiblement el mercat de Collblanc, des de que porta donant servei l'any 1932 i una miqueta abans, sí, que també ho matitzarem, ha estat un dels mercats més importants de la ciutat, del districte segon, però també de tota la zona del Baix Llobregat i també dels barris adjacents a Collblanc, com pot ser la Maternitat, Sant Ramon, o el barri de Sants.
És a dir, que la gent anava allà a comprar, de tots aquests barris del voltant. Però situem una miqueta, ens deies, perquè l'any podem datar l'origen del mercat en l'any 32, en el 1932, però jo crec que l'origen és com una mica anterior.
Sí, no? Correcte. Ens hem de remuntar a finals del segle XIX, sí, que és quan es feia un mercat diàriament als terrenys adjacents del que és la travessera de Collblanc, la carretera de Collblanc. Només hi havia aquesta filera de cases, eren venedors que venien de la Marina Hospitalenca i que venien també del Prat.
Fixa't, quan ens has enviat aquestes fotos, la primera que hem vist amb aquell carretó, parece com el western.
Sí, correcte. Mira, de fet, aquesta que tenim en imatge és s'expressa molt bé perquè són amb les tartanes. Sí. Antigament,
mira,
evidentment,
aquesta,
no hi havia vehicles. I això és el que és l'encreuament del passatge Costa i el carrer Occident, amb l'antiga ferreteria, després ja es va fer l'edifici, no, de la, sí, ferreteria, però ja estava instal·lada. Vull dir, el que feien els venedors era utilitzar les tartanes com a taulells i allà doncs, venien tots els seus productes. No? En definitiva, era un terreny irregular, el del mercat de Collblanc. De fet, era un terreny amb força desnivell, força pendent, no? Els terrarios albos, aquests que en diuen, conegut topònim d'aquesta zona, i el que passava és que els propietaris dels terrenys, que ara donen nom als carrers, Costa, Baquer, Pujós,
aquesta ja demanaven,
si
era gent, sí, era gent
que podíem dir amb una certa posició, sí, holgada, que en diria,
vale,
no, econòmica, i ja demanaven a l'Ajuntament poder habilitar una zona perquè els paradistes poguessin agrupar-s'hi i poguessin estar, no, els venedors. De fet, aquesta imatge que tenim en pantalla, sí, és del que és l'actual zona on està ubicat el mercat de Collblanc, tota aquesta renglera de cases,
sí,
són les cases del carrer Occident.
Ah, és veritat, sí.
Veiem també part de les cases del carrer Progrés, i aquí, si us hi fixeu, al marge inferior esquerre trobem un camp de futbol. Per tant, l'espai era suficientment gran com perquè hi hagués ubicat un camp de futbol en aquell moment. No? O sigui, ens podem imaginar una mica com era la zona en aquell moment, tots aquests paradistes que s'aplegaven aquí i el veïnat que reivindicava un espai per ubicar un mercat que estigués, que fos decent, no? Que fos per ubicar tota aquesta gent, en definitiva. Hem d'entendre que aquest mercat no arribarà fins l'any 1932. Però per explicar el que és l'origen del mercat, tenim qui millor que els paradistes històrics que han viscut tota una vida, ja són de tercera o quarta generació, i que ens explicaran tota aquesta trajectòria familiar plena d'anècdotes, de vida, de records, i per tant donem-hi pas a veure com ens hi poden matitzar.
Guardem papers des del 1926. La meva àvia sempre explicava que venien a terra. Sempre el que han explicat a casa és que durant la guerra, doncs que aquí es trobava de tot, estraper-lo. La gent no sé d'on t'ho treia, però treia pa, treia arròs, treia patates. I bueno, no sabem d'on sortia, però clar, això vas començar a tindre fama, ostres, coi blanc, hi ha de tot, la gent venia, i suposo que llavors doncs, l'Ajuntament hauria de dir, escolta, és el moment de fer un mercat, i van fer un mercat.
Els meus avis van viure la construcció d'edifici, sí, van construir edifici, es van posar dins amb unes parades, res a veure amb el que n'hi ha ara, eren, tu muntaves de fet les caixes, feies piles amb caixes, un taburet del revés i venies de cara a la gent, no a darrere de la parada sinó al davant. Estaves en contacte directe amb la gent.
En tenim el record de que no arribàvem apenas al mostrador i ens pujàvem en una caixa perquè ens feia il·lusió venir a treballar al mercat. Això era com una família. Venies aquí, tots es coneixies i era un ambient que treballaves molt. Hi havia molta feina, però tots érem una família.
Quan vam començar el mercat, jo me'n recordo que el terra era la típica ratxola que era del carrer. Moltíssimes parades, però moltíssimes, molta gent. Tenien que anar al passatge a costa, que hi havia una càmera a mi de passeig a costa i guardàvem allà el peix. Tot el que és la llum, bueno, tot el mercat ha canviat. Des de posar l'aire condicionat, a la venda per internet, pàrquing per a clientela, tot això no ni existia. I ara, pues, la veritat, hem avançat moltíssim.
Doncs tota una història darrere de cara d'una de les famílies i de les parades que hi tenien. M'ha cridat molt l'atenció el tema aquest de que ells venien al principi al costat de la parada.
Sí.
No darrere el taulell, sinó al costat del taulell. I això encara permetia doncs, tenir molt més relació amb tots els compradors. No?
Sí, no ho podríem haver explicat millor. De fet, hem d'entendre que als anys 20 la població de l'Hospitalet creix desmesuradament. Per fer-nos una idea, les dades diuen que si el 1900 ja havia de fet unes 400 persones a Collblanc, al 1930 hi haurà unes 20.000.
És una crescuda impressionant.
És una crescuda desmesurada, sí? un dels episodis migratoris més forts que hi ha hagut a l'Hospitalet. I per aquest motiu, l'Ajuntament de l'any 1926, el que està sota la dictadura de Primo de Rivera, l'alcalde Tomàs Jiménez, convoca un concurs per realitzar un projecte d'eixample per tal d'endreçar aquell caos urbanístic que patien els barris de la recent titulada ciutat, podríem dir. I aleshores el guanyador d'aquest projecte és en Ramon Puig i Guiral, que aquí el podem veure en pantalla.
D'aquest senyor, eh?
És aquest arquitecte municipal que té nombroses obres a la ciutat. Ell serà el que dissenyi el mercat de Collblanc l'any 1926. Hem d'entendre que aquest pla d'eixample i sanejament interior el que pretenia era construir equipaments que eren necessaris per tota aquesta gent que havia vingut a viure a la rodalia de Barcelona. Hem d'entendre que ell el que fa és un mercat amb un disseny molt, molt, molt modern. El seu disseny està seguint la línia d'un estil que es diu l'estil Deco, l'estil Deco, que és un estil que neix amb les avantguardes pictòriques i que, de fet, el mercat de Collblanc, en aquest cas, segueix la línia del cubisme. Si ens hi fixem, té formes bastant geomètriques, a les cornisses, les finestres poligonals, les portes, totes seguint aquest estil decoratiu, que era un estil que sorgia després de la Primera Guerra Mundial, los locos años 20,
modern,
que diuen, no?
Exacte.
El que va fer és seguir aquesta línia moderna, volia seguir els criteris de l'higienisme, és a dir, utilitzava, per exemple, materials molt, molt higiènics, com la rajola és un element...
Es pot netejar bé.
Correcte. Molta gent recordarà antigament que les rajoles del mercat eren blanques i blaves, eren uns colors molt macos, malauradament ja no existeixen, però també d'altres materials molt moderns, com l'alumini. L'alumini, de fet el cromat, és el que diuen que dona brill al segle XX, no? Dona brillantor al segle XX. I en aquest cas l'alumini donarà doncs, aquesta pàtina de modernitat, no? Que podríem dir del mercat de Collblanc. El mercat s'ubicarà en més de 200 parades, peixateria, fruiteria, carnisseria, xarcuteria, fins i tot hi havia espais dedicats per a restauració, per a bars, no? Refrescos,
això,
que en diuen.
Això que sembla ara tan modern que els mercats tinguin restauració dins, això ja està inventat,
Això ja venia d'una trinca, i no només això, sinó que era modern pel fet que tenia electricitat i cambra frigorífica, que això antigament sabem que el tema de facilitar el gel, la conservació era molt important i per tant ja va ser un mercat molt elogiat, molt premiat i que va inaugurar l'any 1932 amb una gran festa, una gran inauguració. Hem vist alguna de les imatges en pantalla. Mira, de fet aquí tenim la imatge de...
Això és el dia de la inauguració del mercat.
15 de maig.
Veiem que tenen com una miqueta de piscolabis,
també. Sí, correcte, un lunch, que diuen les cròniques de l'època. Es van repartir xampany i cigars, que era una cosa molt il·lustrada en aquell moment, però podem veure al centre de la imatge l'alcalde Josep Montaner, que és el que va inaugurar ja durant l'etapa republicana. Després de 6 anys d'obres, el mercat va costar gairebé més de 5 milions de pessetes, vull dir, una burrada per l'època.
El senyor alcalde és el del bigoti?
El del bigoti, és el del centre i al voltant hi ha altres regidors. El que hi ha al costat d'ell, molt a prop, és el Jordà, que és el del pont, per exemple, eren tots els regidors de l'època, no?
Sí, sí.
Podem veure aquest mercat.
Tots senyors, també, ho hem de dir.
Tots senyors, sí. De fet, la primera regidora, la Justa Goicoechea, no arribarà fins l'any 33, o sigui que... Però bé, tot un mercat amb molta llum natural, ventilació, els criteris higienistes que eren importants en aquell moment. Ja als anys 40, 50, 60, la població a l'Hospitalet creix. De fet, l'any 1955, fins a aquell moment, el que era el mercat que podríem dir dels pagesos, que era un mercat que s'ubicava a la plaça davant del mercat de Collblanc, es traslladarà al que és el mercat del Born, que potser, mercat central, que potser alguns el coneixen, que estava a l'actual Fum d'Estampa, on hi ha el poliesportiu i el mercat de Xirgo.
Veus, veiem aquesta foto que realment és l'estructura del Fum d'Estampa.
Exacte, sí, sí, aquesta...
I aquí estava, aquí, els pagesos.
Sí, sí, sí. Ja l'origen d'aquest mercat dels pagesos el podem trobar a la Unió d'Agricultors del Pla de Llobregat, que ja s'havien instal·lat aquí per les facilitats que els donava l'Ajuntament, no? Però bé, tot un seguit de detalls, aleshores es van haver de traslladar aquí en un nou edifici que ja no existeix, no? Però bé, hi havia tota una sèrie d'altres paradistes. La meva àvia m'explicava que hi havia uns xarlatanes que en deien que es posaven al voltant del mercat i el que venien era a viva veu, venien mitges, maquinetes d'afaitar, no? I era tota una atracció pel públic d'aquella època, no? Un mercat que ha anat passant de generació en generació. Les parades fixes es fan l'any 1970, en uns materials que podríem dir avui força defectuosos, fets d'amiant, que és certament perillós.
Ja no eren les qualitats que estàvem comentant abans, no?
Correcte, és un materials més precaris, però bé, arribem fins a l'actualitat, amb els recent complits 93 anys que té el mercat, i bé, amb una imminent, sembla ser, remodelació que ha anunciat l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'avantprojecte de remodelació de les parades exteriors està redactat, però hem preguntat també a aquests paradistes què n'opinen d'aquesta remodelació i què voldrien, com el mercat es projectés en un futur, no? En definitiva, és la seva vida, és el seu treball i és l'arrelament de tot un barri, no?, en aquest mercat. Per tant, donem pas a aquests paradistes a veure què ens poden matitzar, quina opinió tenen, no?
A mi em fa molta pena quan veig que el mercat es tanquen parades, em fa mal a l'ànima. Moltes vegades, jo no tinc edat, però moltes vegades, hòstia, compraria aquesta parada i posaria el que fos perquè estigués obert, perquè no estigués tancat. A mi em dol molt l'ànima, em fa molta pena.
Hi va un moment que van tancant parades, aquestes parades se les va quedar l'Ajuntament perquè són concessions, i clar, no es poden veure tants punts de parada tancat, perquè això, tu et gastes uns cèntims perquè el mercat es vegi bé, però tot això fa lleig. Sembla que el mercat, en comptes d'anar amunt, el mercat va baix. Quan no és així, perquè aquest mercat és un mercat que, gràcies a Déu, té venda, però clar, això s'ha d'arreglar.
Sí, n'hi ha una remodelació, però bueno, això no se sap quan començarà i quan acabarà. El mercat que quedi serà fort. El que quedi serà fort. I a més, ja anirà, aquest mercat, en canvi, la gent que ve repartida a fora, ja ho diuen, és del millor mercat que n'hi ha a Barcelona encara.
Tenim algú molt imprescindible que tenim aquí al costat i no volem perdre l'essència de barri. Jo crec que necessitem que ens ajudin a poder continuar.
Bé, doncs la lluita continua, no?, perquè aquest mercat de Collblanc no perdi, que sembla ser que no, aquesta vida, no?, que té.
Doncs sí, malgrat els esforços vitals i econòmics dels venedors, podríem dir que el mercat ha viscut moments millors.
Sí, tant.
De fet, l'any 1992 és quan es fa la primera remodelació integral del mercat, que manté la seva estructura, i l'any 1994 es fa l'aparcament soterrani, que hi ha al davant del mercat, vull dir, no només per intentar ampliar demanda, per això ho comentàvem al principi, no? ho deies molt bé, que el mercat ha estat un punt de referència no només de la ciutat de Barcelona o del Baix Llobregat, fins i tot de tota Catalunya, era un dels mercats més importants. Doncs precisament per això es va fer el soterrani, per atraure més clientela que pogués venir de més lluny i també per incrementar el volum comercial, no? Poder vendre millor. Bé, hem de dir que el mercat representa una mica la vida de tot un barri, no? Recordo, per exemple, que ja no es du a terme, però es feien la fira de bens per Pasqua, això ja fa molts anys que no es fa, temes de protecció animal i tal, però es feia la fira de bens, també de galls d'indi, no?, pel Nadal, vull dir, era un mercat molt viu, evidentment són històries i records que rememoren aquest caràcter popular, no?, del mercat. Però bé, en definitiva, el que s'ha anunciat és una remodelació, ja es porta en conversa des de més o menys l'any 2018 entre els paradistes i l'Ajuntament, i el que s'ha anunciat és una remodelació que possiblement arribi a dur-se a terme, a realitzar-se l'any 2028. Aquí podem veure un render del projecte que va anunciar a finals de l'any passat l'Ajuntament, no?, de com quedarien aquestes parades exteriors. El que es pretén, diu l'Ajuntament, és guanyar espai públic al voltant d'uns 500 metres quadrats, guanyar en accessibilitat, millorar el sistema de reciclatge. Bé, es reduirien, per exemple, el volum de les parades exteriors, que passarien d'unes 140 a unes 70, si no m'equivoco, i ara el que s'està en conversa és plantejant la remodelació interior. Clar, són unes converses bastant difícils, no?, agitades, perquè, clar, es vol fer d'una manera adequada. Pensem que estem parlant, millor dit, de la vida dels treballadors, no?, de tot, la vida de tot un mercat que ofereix dia rere dia un servei comercial molt important al barri, i el que es pretén és revitalitzar aquest comerç, actualitzar-ho a les dinàmiques de compra actual. Bé, jo crec que, en definitiva, des del meu punt de vista, és un mercat que per sort està protegit i que cal protegir més, difondre més i senyalitzar, que jo crec que la meva petició personal...
Potser està una miqueta
amagat. Sí, està enclavat en el centre de Coll Blanc, no? Però jo crec que el que caldria és difondre'l més i senyalitzar-ho més, perquè és un patrimoni incalculable, no? Sí. Que representa un estil, representa la trajectòria de tot un barri. I crec que això és singular. Tothom coneix el mercat de Coll Blanc i això és el més important.
Sí, a més està ubicat en un lloc que turísticament també podria ser interessant, però no cridem el mal temps, perquè ja sabem que els mercats i el turisme de vegades no són gaire, gaire bons amics. Doncs Gerard, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat la història del mercat de Coll Blanc, molt interessant, i esperem que el futur doncs també sigui. Escolta'm, em sembla que ja no ens veiem fins l'any que ve, així que ja se'm fa estrany desitjar bones vacances, però bueno, doncs ja desitgem bones vacances i que descansis, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Esperem amb noves històries.
I a comprar tots el mercat de Coll Blanc.
Això mateix. Nosaltres us deixem amb uns moments, amb uns consells publicitaris, però tornem de seguida amb més coses aquí al Primer Segona. I dediquem ara una estoneta del programa a parlar de les festes majors dels barris de l'Hospitalet. Però avui ho volem fer des d'un altre punt de vista. Posarem en comú les experiències i les inquietuds de les persones que dediquen molt de temps a la preparació d'aquestes festes. I ja ens acompanyen avui a la nostra taula de debat, d'una banda, la Carme Morro. Carme, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. La Carme és presidenta de la Comissió de Festes de Coll Blanc la Torrassa. També ens acompanya el Ricard Monrós. Ricard, ui, com et veig?
Bon
Hola, què tal? Com estàs? Ets el vicepresident segon de la Talaia, al barri del centre. Tenim la...
Digue'm?
De l'associació, exacte. Tenim també a la Imma Martos. Què tal, Imma, com estàs?
Bé.
És la presidenta de la Comissió de Festes de la Florida.
Exacte.
Correcte?
Sí.
I també el Juan Carrillo, que és el president del grup de festes de Can Serra. D'acord? Tots presentats. Tots us coneixeu, suposo, de fa molt de temps.
Sí.
Sí? Bastant, no? Podríem dir?
Jo diria que del segle passat.
Bueno, tots els coneixem del segle passat, fa l'efecte.
Jo deixo aquí.
Inclosa jo. Bueno, porteu molts anys a la Comissió de Festes. No sé si ara de seguida els meus companys han preparat un petit mapa, perquè tot just ara es dona el tret de sortida a totes aquestes festes, a tots els barris, i des d'ara, veus, ara l'estem veient, des d'ara fins al mes de setembre, qui vulgui festa, doncs escolta'm, té on escollir, vosaltres des de les festes de Coll Blanc i la Torrassa, que són del 13 al 15 de juny, de les de Can Serra, que són del 12 al 15, també les del centre, que són ara just als vols de Sant Joan, del 17 al 24, i Inma, en este caso, vosotros ya a principios de julio, tenéis un poquito más de, de margen.
I la de Santa Eulàlia.
I la Santa Eulàlia, que és just aquest cap de, aquest cap de setmana. Sí, sí, ells estan a tope, per això també avui era una miqueta complicat de que ens acompanyessin, però sí, sí, i fins al mes de setembre s'allarguen, és a dir, que qui vulgui festa major no es pot queixar perquè té un munt d'activitats i d'oportunitats. M'agradaria repassar breument, Carme, si et sembla, comencem per tu. Com et vas involucrar tu en el seu moment a tot aquest tinglado, per dir-ho així?
Doncs fixa't, a mi em van embolicar quan es van recuperar les festes al carrer, després de la dictadura.
Sí, parlem dels anys 70, sí. Finals...
Ja ni me'n recordo, imagina't. A veure, teníem una regidora, que era la Mercè Olivares, sí, imagina't si estic parlant de fa anys, no? Hi ha una sèrie de gent que estaven fent coses ja pel barri, ens va ajuntar, estava el Pimpinela, també aquí la Imma, aquí presente, hi havia la gent de l'Esplai, que llavors funcionava l'Esplai de Collblanc a Torrassa, estàvem nosaltres, que érem una comissió de festes d'un carrer, del carrer Santiago Apòstol, però també organitzàvem històries, i a partir d'aquí vam començar a recuperar ja el que era la festa major del barri, vam començar, ja et dic, quatre entitats i tal, i això ha anat continuant fins al dia d'avui.
Fins ara?
Sí, sí, sí. I no. I ja, perdona, i ja no sé, perquè abans érem gent que ens ho creiem, m'entens, que havíem de recuperar espais de llibertat d'alguna manera, sobretot també gratuïts i que les entitats s'impliquessin i fessin coses, i tothom va sumar. Avui en dia estem uns quants, almenys en el nostre cas, que estem tirant del carro, val? Però hi ha tot aquell moviment de gent jove, que sí, estan, organitzen coses, si veus el programa veus que sí que estan implicats, però els dius, escolta'm, aquí hi ha d'haver un relleu, i et diuen, ah, no.
Bé, d'això en parlarem ara de seguida, perquè és un tema que jo sé que preocupa molt a les
comissions, ho deixo aquí perquè...
a les comissions de festes. Sí. Breument, també, Ricard, com arribes tu a tota la... a tot el tema aquest organitzatiu de l'associació de la Talaia?
Bé, jo també vaig començar quan es va reprendre les festes majors amb la democràcia, vaig començar a anar a la comissió de festes del carrer Príncep de Vergara, que és un carrer on fem molta gresca, i un carrer que antigament doncs, ja s'havia organitzat amb guarniments, i bueno, després ja vaig continuar col·laborant amb la comissió de festes com a representant del Club Muntanyenc, també a títol particular, i quan hi va haver la debacle de la comissió de festes del centre, al crear-se la Talaia, vaig ser un dels fundadors.
Molt bé. I per aquí, aviam, comencem per la Imma. Imma, tu també llevas ja mucho tiempo.
Sí.
¿Cómo empezaste todo esto?
Bueno, empecé, como decía ella,
la Carma,
un poco en la comisión de fiestas de Collblanc Torrassa, luego cambié de barrio,
¿sí?
Y entonces pues me...
Claro, tú, y te llevas del Rabajo a otro barrio.
Ahí está. Entonces, bueno, ahí ya tenía una labor desde antes del 83, tanto Dolores, luego Nemesio, y yo pues empecé con Nemesio unos añitos, y decía, el año que viene, hacemos, decía el relevo, y yo, el año que viene, hasta que ya dijo,
ya no,
se ha acabado,
pues, ya está. Más.
Y eso más o menos fue en el 2008, y desde entonces hasta el día de hoy, 17 años, pues eso,
no
organizando no solo la fiesta mayor, sino todo el calendario festivo y reivindicativo, bueno,
del barrio,
de todas las actividades que hacemos en el barrio.
Y Juan, tu caso, Canserra, ¿desde cuándo tú tienes recuerdo de que empezaste un poco a involucrarte en ello?
Yo pues recuerdo desde que, bueno, primeramente yo estaba en el Toros y Valles, estando en la sesión de deportes y tesorería y tal, y me querían ya fichar para el grupo de fiestas, pero yo dije que hasta que no terminasen mis hijos en el Torras que no. Así que cuando mi hijo el pequeño ya dejó el Torras, ese mismo año ya me incorporé también en el grupo de fiestas, y desde entonces también ya llevo también, pues no sé, por lo menos una treintena de años o por ahí creo que llevaré entre unas cosas y otras. Y estaba la Flori de presidenta, y cuando ella dejó el cargo, bueno, ella se quería marchar, y al final pues me cogieron a mí como cabeza de turco, ahí estamos.
¡Cabeza
ahí,
de turco! Ah, sí,
hombre, es que vamos a ver, es que el presidente, pues, a ver, no lo sé, pero ellos que tienen mucho más experiencia que yo, ya lo saben, es que el presidente tiene que llevarlo todo para adelante,
claro.
Todo.
Y es un peso.
Y aparte, ¿no?, toda la responsabilidad.
Claro, eso me lleva un poco a haceros la siguiente pregunta, a ver cómo...
Sí, sí.
¿Qué hacéis? ¿En qué consiste? Porque entiendo que tenéis un equipo que os ayuda, o no, no sé, y os da un poco ese apoyo, pero vosotros, si tuvierais que decirme en una frase qué es lo que hacéis, empezamos por ti, contigo, Juan, ya que has empezado tú.
Pues muchísimas cosas, porque, a ver, todo lo que es... Yo, gracias a que tengo a un secretario que de verdad es un fenómeno y me hace todo lo que es el papeleo.
Uh-huh. Claro, pero y después, la burocracia que lleva...
Sí, sí, pero la burocracia que lleva, porque claro, unos años atrás no había tanta burocracia. Claro. Llegabas a concejalía y te lo hacían todo.
Ahora ya no.
Que ahora cada día tenemos más burocracia, uh-huh, y más. Entonces es mucho trabajo, porque no solamente son las fiestas mayores, como dice Inma, también hacemos, al cabo del año, hacemos otras actividades, carnaval...
Sí, claro, todas esas fiestas que hay colocadas en el calendario, ¿no?
Exactamente, uh-huh, tenemos muchas cosas más. Y claro, preparar toda una fiesta mayor no es... ya está. No, contratación de orquesta, contratación de todo lo que hay en la fiesta mayor, tienes que contratarlo todo.
Muchísimo trabajo, ¿no?
Mucho trabajo. Uh-huh. Y aparte, tienes que coger... Y ya en enero, bueno, nosotros ya de un año para otro, ya termina la fiesta y ya empezamos con la fiesta siguiente. Uh-huh. Porque claro, hay cosas que tienes que contratarlas con mucho tiempo, porque si no tampoco tienes, ¿sabes? Uh-huh. A raíz de la pandemia también hemos tenido una debacle en lo que eran orquestas aquí en Cataluña, porque antes había más orquestas y ahora prácticamente las orquestas vienen de fuera, casi todas. Entonces, pues tenemos, ya te digo, mucho trabajo.
¿Ens heu quedat sense orquestra a Catalunya?
¿Cómo?
¿Sí? ¿Nos hemos quedado sin orquestas?
La verdad es que orquestas buenas,
poquitas.
Yo creo que no hay muchas, aquí en Cataluña.
No, s'ha reduït molt.
Sí, nosotros ya te digo, últimamente todas las orquestas que tenemos en los últimos años, todas vienen de fuera, todas.
La resta, Imma, Ricard, Carme, quina és la vostra feina, si l'hagués hagut de descriure això, no?, en una frase.
Es que sobre todo es en la coordinación. Si tú eres una persona un poco responsable, necesitas tener casi todo agarrado. Una cosa es que luego pues salgan ramitas y cada uno hace un poquito, ¿no? Pero a mí por lo menos me gusta decir, venga, esto, oye, que te avisan, esto hay que ir aquí a arreglar esto, tal, ¿no? Vale, perfecto, y se asume, pero... Yo me gusta eso, esa coordinación, tenerla toda, si no es en papel, es en la cabeza, o sea que tenemos que un poco eso, ¿no? Y lo que decía,
controlar
bueno, contratación,
todo.
Sí, una cosa es que luego delega, o sea, el tema de la publicidad, pues bueno, son dos, tres personas, o casi cuatro, que estamos un poquito implicados, y así, pues, otros menesteres, ¿no? Las actividades que se proponen, y sobre todo la reunión, como dice él, nosotros en enero no, dejamos pasar el carnaval, pero hacemos la primera asamblea ya con las entidades para decir, venga, nosotros tenemos estas propuestas, cosas nuevas, y cada uno aporta lo que... Que és un poc això.
Vosaltres, alguna cosa a afegir, Ricard, Carme?
En el nostre cas, bueno, la Junta funciona amb diferents equips de treball. Uns preparen uns temes, els més joves, els més grans preparem un altre tipus de temes, i després això, que l'organització en general és carnaval, és castanyada, és festa major, o sigui, pràcticament tot l'any estàs treballant en alguna cosa. I després el tema administratiu i burocràtic...
Això seria una queixa comú, no?
Tenim la sort que tenim una secretària que també...
Ah, però sí que seria un tema a polir, no?
Aquest és el tema...
Jo penso que és un tema fonamental, i t'ho dic de debò, perquè darrerament ens estan canviant molt les coses, val? Nosaltres som voluntariat tots, per tant dediquem el nostre temps perquè volem que els nostres barris estiguin vius, que no estiguin morts, i si no és per coses d'aquestes, jo no sé els altres barris, però el meu, que vols que et digui, queda molt fluix, vale? I clar, a partir d'aquí et van cada cop fent fer més coses. El president, a més, és el que signa. Si passa alguna cosa, tu podràs tenir 20.000 a la Junta i el que tu vulguin que estaràs amb tu, però legalment la responsabilitat, si ens la parem a pensar fredament, és enorme. Però si a sobre resulta que cada cop tenim més problemes, ho deia el Joan, la burocràcia, i no hem parlat de les justificacions, que si entrem a les justificacions, té la marinera, eh?
Justificacions, a què et refereixes?
De les subvencions que rebem.
D'acord, o sigui, tot allò que rebeu, vosaltres heu de justificar, doncs ens ho hem gastat en això, en això i en això.
Exacte, sí. I ho justifiquem, i llavors te viene un no sé què que et diu que és que la coma està mal puesta.
Ah,
i t'ho tiren enrere. A veure, compta amb això, perquè és que a vegades, a veure, nosaltres jo crec que hem estat unes de les entitats potser més transparents de totes, en el sentit de que primera que ho fem tot al carrer, això per començar. Segona, que sempre han tingut molta cura, però que a sobre tu et vinguin, i et podria donar exemples que ara no venen al cas, però que no tenen cap sentit, perquè jo no sé qui coi, bueno, suposo que serà intervenció, però sembla que tenen un desconeixement bastant profund de com es fan les coses als barris i han obert, val? Si tu sumes tot això i a part et llegeixes la lletra petita de tu com a presidenta o com a president, la responsabilitat que assumeixes...
Ningú l'assumiria, no? No,
ja t'ho dic que no, que estem flits, estamos sonaos.
Sí.
Ningú l'assumiria, en sèrio.
Bueno, més enllà de tot això, escolteu-me, hi ha alguns actes que trobeu... Que se me está riendo Juan.
No, no, es verdad, es verdad.
Mejor no pensarlo.
No, no lo pensamos. Si lo pensáramos, sí, porque el mejor día nos llevan a la
cárcel. A la cárcel.
Claro.
Bueno, ja us tindrem a veure a la presó, segur que us porta.
No cal.
Ah, vale.
Jo crec que aquí el problema ve perquè l'administració no és capaç de comprendre el tema del voluntariat. I ens tracten com si fóssim una empresa.
Com si fóssiu professionals, no?
I una empresa pot fer el seu projecte i el seu pressupost a començament d'any, a final d'any li quadra. A nosaltres és impossible que ens quadri. Llavors, volen que ens quadri. No sabem què ens costarà l'orquestra o quin lavabo llogarem. Vull dir, és impossible.
I que si plou...
I si plou, no es poden fer les coses, no? Pifiada, no? Ah, això no ho
entenen. Però tu has comprat abans.
Sí, però et diuen que, claro, que com l'has comprado. És que té la Eva, és igual.
Bueno, farem un dia una subtertúlia, si voleu, de totes aquestes queixes, no? Perquè no deixen de ser queixes o deixen de ser
preocupacions,
no? Per això deien que posar una mica en comú quina és la vostra tasca, quines són les vostres preocupacions, i espero que no l'haguem de fer des de la presó, sinó la farem des d'aquí, si us sembla. Escolteu, des de tots aquests anys que porteu vosaltres organitzant aquestes festes majors, quins són aquells actes que potser s'han anat perdent i que trobeu a faltar? No sé si trobeu a falta més sopars de germanor, més espectacles al carrer, fins i tot hi havien hagut toros, si no us recordo malament.
Hòstia, la Florida, senyora.
Jo que soc molt antitaurina, ja t'aviso,
per això la Dolors ja
ho va treure. D'acord, però trobeu a faltar algun acte que potser es feia fa uns anys?
No, els toros no,
No, jo tampoc, però bueno.
Bueno, perdona, que no eren toros, que eren vaquilles.
Ja.
Nosaltres seguim un esquema pràcticament...
Similar
al que es feia fa 30 anys, vull dir, no hem... L'esquema no l'hem variat gaire.
Val. La resta igual,
més o menys, igual, també.
Sí, nosaltres al sopar no hem... mai s'ha pogut fer bé. Ara estem ja, serà el segon, tercer any, me'n sembla, que fem un dinar de germano, de famílies, al migdia.
Fa una mica més caloreta, no?
Sí, però aquest any hem buscat un lloc que n'hi ha d'arbre, i tot això.
Molt bé.
Una mica d'ombra.
Escolteu, quin seria l'acte més emblemàtic o que vosaltres us estimeu més de la vostra festa major? Ricard, comencem per tu, si et sembla.
El sopar de carrers.
El sopar de carrers.
El centre és el més típic, i a més a més ha de ser sempre el dissabte abans de Sant Joan. La festa major la belluguem en funció d'això.
En funció de sopar, sí?
Sopar, sí. Surten 20... L'any passat em sembla que van ser 23 o 24 carrers que els tallem perquè la gent surt a sopar.
I quanta gent us ajunteu allà?
No ho sé, molta.
Millor no saber, no?
No, pel tema de la responsabilitat, millor no saber-ho.
I Carme, en el teu cas, de què és allò que... us sentiu més orgullosos, més satisfets a la festa major?
És que nosaltres, saps què passa? Que nosaltres fem pràcticament dos dies de festa major, en plan pam, 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 però realment on nosaltres tenim el cor és a la festa de la diversitat, que tanca la festa major. I aquí sí que et podria parlar d'un fotiment de coses.
Que és la que feu al Parc de la Marquesa.
Per cert,
ja fa molts anys,
30 anys.
30, sí.
Que es diu aviat, 30 anys. Que vam decidir que érem una ciutat plural i que ho seríem més.
De fet, és tanta la volada que ha agafat que ja és pràcticament un nen separat, no podíem dir-ho, de la festa major, ja té personalitat pròpia.
Sí, però d'alguna manera, a veure, a la sèrie del mateix espai i tal, les coses, a veure, durant tots aquests dies hi ha una mica de tot. Evidentment, que les festes majors fem una mica de cada cosa, suposo que tots igual. Jo també enyoro, quan vaig començar que hi havia les sopars als carrers i tot allò, i, bueno, i els veïns s'implicaven.
Això
en el barri ja... Jo potser és el que trobo més a faltar.
Sí?
Jo els hi tinc enveja al centre, tu. M'agrada molt aquest estil de festa, no?
Molt bé.
Però allò es va perdre, almenys en el meu barri, i ara...
Costaria molt, eh?
Impossible.
Impossible.
Ja t'ho dic ara.
A ver, Juan, tu caso,
también.
En Canserra, ¿qué es, pues lo que, ¿qué es lo que crees tú que os, bueno, pues os diferencia, ¿no?, de las otras fiestas? ¿Qué es lo que te gusta más organizar o qué es lo que más disfrutáis?
Bueno, pues yo también creo que es el día del sábado que hacemos la cena de Yerma, ¿no? Que también pues se pone, bueno, todo lo que es allí en el barrio de Canserra, lo tenemos todo concentrado en la plaza y todo lo que son alrededores, y aquello no se cabe, es a tope, todo el mundo con sus mesas, con sus comidas, digamos.
¿Y tiene buena salud vuestra cena, sí?
Sí,
vale.
muy bien, además, cada año, de verdad, cada año hay más gente, es una cosa, yo creo que de la más importante que... Y luego después, claro, tenemos las orquestas, que ya también, pues ya rematamos esa noche con una buena orquesta y la gente, pues, se lo pasa muy bien.
Sí. Y en vuestro caso, ¿qué es lo que os...
Bueno...
¿Os caracteriza,
bueno,
en la Florida?
Pues nosotros quizás lo que nos llama y queremos siempre que haya una amplitud, sobre todo son los conciertos, ¿no? Y buscar diferentes tipos de...
¿De música?
Sí, pero lo que sí quiero hacer hincapié sobre todo y de cara a futuro es el espacio que asignamos en el viernes tarde. El jueves también hay algo de danzas de colegios y tal, pero sobre todo el jueves hay el viernes tarde, es todo el aspecto infantil. Hay talleres para... desde el Splice, son los que han estado siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Haciendo talleres para los infantes, o sea, y luego el tema de animación musical. Este año, pues ahora están también Diaplas, que formaron un taller de Diaplas,
sí,
y también de aeromodelismo, que cada año nos acompaña, y hemos ido buscando el sitio adecuado, y esa tarde se pone la Plaza Libertad a rebosar. Ojalá todo eso vaya subiendo y tengamos un relevo. Bueno, yo
un
tengo
relevo.
Ya algún...
Bueno,
algo
ya,
hay por ahí.
Sí. Hablamos el melón ya del relevo, porque veo que es una cosa que os preocupa mucho. ¿Cómo se puede hacer llegar, cómo es pot fer arribar a la gent jove, o a la gent no tan jove, però potser que és de generacions posteriors, doncs aquesta inquietud per involucrar-se a la festa major, com modernitzar-la, potser, o potser agafar altres activitats que els involucrin una mica més, no? No sé, hi ha festes majors que s'han buscat la vida, entre cometes, no? Per intentar, doncs, que sigui una mica més modern, o activitats que els hi cridin més l'atenció, Carme.
És que jo penso que, a veure, encara que som una ciutat, cada barri, d'alguna manera o una altra som força diferents, val? Jo puc parlar pel meu barri.
Sí.
El meu barri...
A Covila del Torrassa, com està això?
A Covila del Torrassa està molt malament, en aquest sentit. Per què? Perquè nosaltres, que érem un districte, posem-ho així, els dos barris, que teníem moltes entitats de lleure, que els crios s'implicaven, que encara tenim gent que de l'antiga guàrdia, que llavors eren els nanos que anaven als esplais o... Escolta, tot això s'ha perdut. És que no queda ni un, només queda Itaca. Itaca ja no és aquell esperit. Sí, s'han mort, literalment. Llavors, clar, tu quan vens d'això, d'alguna manera, allà ja tenies una generació rere l'altra que anava d'alguna manera compartint, que estaven, que t'ajudaven, que t'ho tutelaves. Això, acollint la Torrassa, absolutament mort. I això ja és un inconvenient. Després, nosaltres sí que és el que fem, clar, que els hi preguntem als joves què volen fer. Ja li dic, escolta, proposeu vosaltres, us ho munteu vosaltres perquè aneu una mica més per lliure i nosaltres us tutelem i us ajudem i estem darrere. Sí, hem aconseguit fer, també ja fa 20 i tants anys, la nit de rock i los comedores de síndries.
Però escolta, amb aquestes coses tiren, eh?
Però punto.
Ja.
Vale, l'altre dia vam tenir reunió i els deia, escolteu, nanos, comenceu a venir una mica...
Més enllà de les síndries, hi ha vida.
Ay, tanto que hay vida, hombre, ya te lo digo yo, y muerte, pero ja. No hay manera, tú.
No hay manera.
Total, que a l'hora de la veritat et diuen, sí. No, no, si nosaltres estarem, però feu. feu, què ens
esteu fent? En canvi, al barri del centre, Ricard, sí que hi ha hagut com una miqueta d'activitats noves, no? Propostes, aquestes baixades de carretons.
La baixada de carretons des de fa
3 anys. I el cercavirres, que bueno, això ha agradat molt, eh? És un gran èxit, el cercavirres.
I nosaltres hem tingut la sort de que sí que s'ha renovat la Junta, de fet, l'únic que queda dels fundadors.
Mira, ara estem veient amb unes imatges d'aquests carretons que la gent es construeix, no?
I
parlant de la responsabilitat, esperem que
bueno, això
no direm res, no? Però aquestes andròmines... Digues, que t'he tallat.
A mi m'agradaria veure això coblant la Torrassa, eh?
No, home, doncs és un barri que estaria bé, perquè fa bona...
Can Serra.
Home, a Can Serra... Oye, pues Juan, toma nota, para Can Serra, esto sería...
Ja es va fer a l'Avenida Isabel la Catòlica.
Sí. No, nosaltres, a l'entrar gent jove a la Junta, va entrar un grup que era ja Aquelarre Jove, que era un grup que no era entitat, però que ja... I ells han canviat la dinàmica dels concerts, sobretot, i de la Revetlla, van canviar l'orquestra per grups d'aquests més emergents. La nit del divendres, que no es feia res, van fer els concerts joves, també. La nit del dissabte, un disc jays aficionats que pugen a l'escenari i toquen. Vull dir, han dinamitzat
una miqueta. Mira, ara tenim imatges del Cercavirres.
El Cercavirres és un èxit total. Vull dir, això,
sí, ja ho veiem.
Això
és... En què consisteix, recordem, per si hi ha algun cara que no ho sap?
Pues, consisteix en que la gent compra un tiquet que són 5 cerveses, comencen a la plaça de l'Ajuntament amb la primera cervesa, i llavors hi ha una xaranga que va fent el circuit i passen per 4 punts diferents fins que arriben a l'últim, que torna a ser la plaça de l'Ajuntament, i allà ja la gresca ja és impressionant.
Què? Juan, estàs tomando nota, també, del Cercavirres? Sí? Vosaltres parleu entre vosaltres, teniu reunions de coordinació, us podeu ajudar d'alguna manera a agafar idees, o no gaire?
Hasta ahora, digamos, nosotros, los tres barrios, digamos, de Samuntà, Puyas, Casa Florida y tal, sí que hacemos algunas cositas, pero normalmente con los demás barrios, pues bueno, este año es el primer año que no hemos reunido todos los barrios, digamos, y tal, pero no el contacto era prácticamente pues con Inma y con Puyas Casa,
digamos. I no creieu que seria bo que poguéssiu...
Seria bo, sí.
Doncs, no?, dinamitzar una miqueta.
Lo que pasa es que lo que decía Carmen o Ricard, no sé, es que cada barrio tiene su idiosincrasia, digamos que...
Sí, total.
Claro, yo veo que hay cosas en otros barrios que yo bajo mi punto de vista, pues ahora mismo con la gente que estamos y cómo es el barrio, no lo veo en Can Serra. Digamos, yo creo que, porque nosotros hemos querido quitar algunas cositas y nos han dicho, no, esto no vayáis a quitar las habaneras, no vayáis a quitar la orquesta por la noche del sábado.
Pero las habaneras no se pueden quitar.
Claro, digamos,
¿no?
Pero bueno,
digo,
pero hay
yo.
Gente que quiere meter un concierto, a lo mejor, de rock o algo, y cambiarlo. Y claro, nosotros la verdad es que hay una serie de estas cosas que las tenemos ahí, que además, la plaza se puede reventar siempre, pues entonces no vamos a cambiar cosas que más o menos funcionan. ¿Cosas nuevas? Pues sí, a ver si ahora con la gente nueva que van entrando, porque ahora en 2 o 3 años hemos metido a 6 personas más o menos más jóvenes y estamos incluyendo, a ver que vengan gente joven, a ver si esta gente pues tiene nuevas ideas y se puede ir haciendo algo. Y después también ha habido un cambio también generacional en la Asociación de Vecinos, que también era una asociación, bueno, que también colaboran con nosotros en las fiestas y tal, y que eran gente muy mayor y la verdad es que ya estaban... Y entonces, pues ahora hay gente nueva. Entonces hay gente nueva con ganas de hacer cosas. Y vamos a hacer cosas nuevas, sí. Por ejemplo, este año, el sábado, se hará la fiesta Oli, que eso normalmente
la fiesta Oli, ¿es esa que la gente se lanza como...?
Sí, pero esto, por ejemplo, nosotros no lo habíamos hecho en Can Serra en ningún año.
¿Es vuestra primera Oli?
Sí.
La
que yo recuerde,
barri, sí.
¿No?
¿No?
Nosaltres no.
Vosaltres no, Carme? Diu que jo creia que a Collblanc sí.
A Florida sí.
En la Florida.
O sea, ara estan parats per el tema de l'aigua.
Sí, clar, perquè també...
Aquest any
sí. Y esto tira, ¿no? Esto gusta.
Sí, 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 sí.
Yo decía, no, yo no, yo me quedo aquí, yo me aparto.
Bueno, yo tampoco seguramente no.
Acabé peor que el...
yo no sé si estaré o no estaré, pero quiero decirte
que... Yo te veo,
que...
Yo te veo en la fiesta.
Sí, no, bueno, a mí me gusta todo.
Con una camiseta que no...
Sí, no, no.
Ponte ropa que no
tengas que usar. Todo el mundo tiene que ir vestido de blanco, eso sí. Vestido de blanco y, bueno, no...
Para que se vea más, ¿no? Sí. Digo yo.
Para que se vea más.
Blanco.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya te digo, a ver si con la gente nueva pues vamos cambiando algunas cosas, porque claro, yo sé que sí que hemos cambiado ya, porque antes teníamos el viernes la orquesta, ahora ya tenemos siempre grupos de ¿cómo se llama? De
pop, rock, lo que sea.
Más modernos.
Sí.
¿No? Pero, o más emergentes.
Porque son versiones, grupo de versiones
vale,
y tal.
Sí, que ahora verdad, se lleva mucho.
Sí, se lleva mucho.
Imma, acabem amb la teva intervenció ja bueno. Sobre el tema de la renovació. A la Florida com esteu?
A la Florida tenim, bueno, dos entitats, no? La sort és que temps de Nemesio i Dolores, no? Van fer tot lo de la cultura catalana i els Diables venen de llavors. Bueno.
Vale.
I, bueno, tenim això, els Diables, sobretot, i després de l'esplai de la Florida de les Planes tenim un grup de joves que és Happy, i també fan cosetes i tal. I bueno, suposo que el relevo sortirà...
Arribarà, tard o d'hora.
Sí, sí, no, ja...
La Carme riu, eh?
Jo ja tinc feta la marca...
La creu, vale.
Carme, perdona, jo tinc una petició, 30
segons,
diguem. Si us queda gent jove, envieu-los cap a Collblanc la Torre.
Veus? Veus com heu d'anar seguint parlant? Fem un trasbàs.
Sí, sí, ens és igual, la condició, si són altos, bajos... No, no, tu, cap a Collblanc la Torrassa.
Doncs vinga, Ricard, Carme, Imma, Juan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Avui volíem això, no? No deixar de parlar de les festes majors, que són molt importants a l'Hospitalet, però des d'aquest punt de vista, no? De que vosaltres també poguéssiu ver que no estáis solos, no? Que això sempre va bé.
N'hem de fer una parlant de la burocràcia,
doncs, sí,
via pública, protecció civil...
Sí, bueno, hauríem de tocar també a veure què diuen les fonts oficials. Això també seria interessant. Doncs moltes gràcies, que vagi bé, bona festa major, que vagi tot molt bé, amb els millors desitjos i que el temps respecti, que a vegades això també del temps no ho podem controlar i les coses van com van. Nosaltres ho deixem aquí, esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Us esperem la propera setmana, que vagi bé, gràcies.